a Lliga i...
Estats Units.
Sí, i és... jo sé, sabia que s'ho estava rumiant, però en principi, si tot va bé, perquè és el que volem tots, és que continuarà fins a final de temporada. I a final de temporada en parlarem, perquè jo crec que el Bussi encara té corda.
Laporta, que també va reiterar en aquesta entrevista a Ser Catalunya, que la sanció a Lewandowski pel gest que va fer en l'Osasuna Barça és exagerada, i va insistir que té bona relació amb Leo Messi, tal com sí que havien negat des del seu entorn. Més enllà del futbol, el Barça de bàsquet va tancar ahir la primera volta de l'Eurolliga amb una derrota 75-83 contra la Virtus de Bolonya. D'aquesta manera, els blaugrana van perdre l'oportunitat de situar-se líders en solitari. També en bàsquet, el Cadí la Seu va aconseguir una bona renda als setzens de final de l'Eurocup. Van guanyar el partit d'anada contra el Benfica per 62-53, per tant, un avantatge de 9. La tornada serà dijous que ve a Portugal. I el Dakar està en marxa a la sisena etapa de la prova, una etapa que havia de ser de 877 quilòmetres, però que les fortes pluges han obligat a retallar-ne 100. Tot plegat, després d'un dia molt accidentat, la pilot de Corbera, Laia Sanz, va sortir il·lesa d'un accident molt aparatós en què va donar diverses voltes de campana amb el seu cotxe. Sanz va poder reparar el vehicle i va acabar arribant 25 minuts abans del marge que deixa l'organització de la prova. També va patir un accident el castellonenc Joan Barreda, que, a més, va quedar inconscient després que una altra moto li trepitgés el cap. Barreda, però, va acabar recuperant-se i arribant a meta. Anem al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Els Reis ens han portat més fred, eh?
Sí, aquest ambient més fred que es manté un dia més al matí, sobretot enganxat a aquest ambient humit, fred, gris, per culpa de la boira que tenim a ponent a la Catalunya central, però també núvols baixos que arriben a punts de les comarques gironines. A la resta, en canvi, sobretot al Pirineu, a cotes altes i a la costa, un bon sol, un dia esplèndid, aquest dia de Reis que ha començat, com dèiem, amb temperatures baixes. Toca sortir ben abrigades, ben abrigats de casa. Ara mateix tenim pràcticament mig país sota zero, sobretot comarques interiors, a les fondalades amb aquestes boires, precaució a la carretera, sobretot a la zona de l'altiplà central. Aquesta boira en alguns moments pot ser gebradora encara fins a mig matí. Després s'ha d'anar trencant, però en el cas del Pla de Lleida, sobretot cap al Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, a les zones més baixes de la Noguera, no acabaran de trencar-se aquests bancs de boira i faran, doncs, que aquest dia de Reis sigui cru, que realment les màximes, doncs, no passin dels 3, 4, 5 graus a tot estirar. En canvi, a la costa, més bonança, més suavitat, a prop dels 15 graus en general, amb aquest sol que domina i que ho continuarà fent també per començar el cap de setmana. Per tant, demà, tranquil·litat aquest dissabte després de la jornada de Reis. Però sí que tenim un canvi ja esperant-nos a la vista de cara a diumenge. Diumenge, un dia amb més núvols, i parlarem també d'alguns ruixats. Sembla que concentrat sobretot al Pirineu, però amb una cota de neu que anirà baixant. Bones notícies pel sector de l'esquí, unes nevades que seran més continuades, més moderades cap al sector de Lleida, cap als Pallars, la Vall d'Aran, la Ribagorça, en canvi més modesta en el cas del Pirineu gironí, però benvinguda sigui aquesta nevada, encara que força feble, i que ens portarà un descens de la temperatura. Per tant, de cara al cap de setmana, encara més fred, sobretot diumenge i la setmana que ve.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El trànsit.
Les rebaixes de Wala us ofereixen aquest espai.
Doncs a aquesta hora no hi ha cap incidència destacable a les carreteres catalanes, segons informa el Servei Català de Trànsit, tampoc a les vies habituals ni a les retencions habituals, tot i que sí que encara persisteix la boira a Lleida, que afecta 22 quilòmetres de l'A2 en tots dos sentits, concretament entre el tram, entre Tàrrega i Veciana.
Comencen les rebaixes amb Wala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Wala!
Nike!
Wala!
Adidas!
Wala!
The North Face!
Wala!
I moltes
Wala!
Més!
Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Aquest diumenge obrim.
I acabem aquí els apunts al món a RAC1 parlant un any més de Cadis, perquè sí, ho han tornat a fer.
Hazme un muñeco de nieve, venga, vamos a jugar.
Si a la cavalcada de l'any passat el protagonista indiscutible va ser aquell os perjudicat, diguem-ne, que desfilava pels carrers amb el coll tort, aquest any qui s'emporta la palma és un ninot de neu completament desinflat. No havien ni arrencat les carrosses que el ninot ja feia figa i quedava completament estampat a terra. Aquesta no és l'única anècdota que ens ha deixat la cavalcada. També hi hem vist un inflable del rei Baltasar que semblava que anés borratxo, un bolet que semblava que estigués podrit o fins i tot una mena de vampir interdimensional que la veritat és que no som ni capaços de descriure. Si busqueu a Twitter, segur que els trobeu a tots, són de diferents llocs, però evidentment ens ha fet gràcia que a Cadis hagin tornat a fer alguna cosa com va passar amb aquell os amb el coll dislocat, que per cert aquests dies també circulava per Twitter, que anava amb un collaret. Ara l'únic que ens queda és esperar amb ganes i demanar amb el seu Gaspar i Baltasar que l'any que ve les seves cavalcades ens sorprenguin amb aquestes coses divertides com han passat.
El món a RAC 1 amb Albert Font.
Passen 6 minuts a les 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, tertúlia, una mica edició de butxaca, estranya, perquè això de començar a les 10 tocades és estrany, però, en fi, és que també és un dia estrany, perquè és dia de Reis, la majoria de gent, doncs ara potser 500, és perquè està anant amb cotxe doncs, a buscar els regals que han portat els Reis a casa dels avis, a casa dels tiets, i també ens deuen estar escoltant molts pares i mares mentre els nens juguen doncs, al menjador, des de... ja deu fer estona, perquè no m'imagino que els nens hagin aguantat dormint gaire estona. Avui, tertúlia, també en petit comitè amb el Joan López Alegre. Hola, Joan, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tot bé?
Sí, és un dia de Reis meravellós perquè no fa falta que et donguin al col·le festa demà, perquè com que tenim el cap de setmana per davant, tenim
exacte.
No un dia, sinó dos dies per jugar, i això és fenomenal.
Sí, sí, perquè habitualment era aquesta cosa de... És un Reis que és diumenge molts cops.
Clar, però això en el calendari tindria que estar prohibit.
Susana Cuadrado,
molt
bon dia.
Què tal, bon dia, i amb què juga el López Alegre?
Jo, ostres...
perquè, clar, diu, tinc 3 dies per jugar, que t'han regalat alguna coseta, hem portat alguna cosa als Reis
jo,
per jugar.
He marxat d'hora de casa, i quan un té fills adolescents ja sabeu que es llevantar, o sigui que ara
quan tornis.
Sí. Molt bé, molt bé. Però jo tinc molta nostàlgia de moltes joguines, de quan era petit.
Home, sí, és que, clar... Hi ha aquell moment en què els Reis continuen passant, però ja no et fa tanta il·lusió. Perds una mica aquella emoció que veies ahir, els nens a les cavalcades que estaven emocionats. Nosaltres ens continuem passant, però no és tant allò...
Home, però és un dels pactes que tenim a nivell de societat més bonics que tenim, perquè és un pacte en el qual hi ha tothom involucrat, des de les botigues, no? Els pares, les famílies... tothom, les escoles, fins i tot és un dia festiu, per tant...
És meravellós.
Que hem de mantenir la il·lusió als nens, no?
És que crec que els Reis existeixen.
Sí, sí.
Esclar, existeixen, home.
Absolutament.
No n'hi ha cap dubte.
És una cosa òbvia.
No, perquè produeix aquesta gran màgia, no?, a nivell social, digues, un gran consens que hem de mantenir i que no podem canviar. És una tradició d'aquestes que són intocables.
De fet, els països que no tenen Reis són països absolutament infeliços.
Bueno, tens el Pare Noel, no?
Sí, però...
És una altra cosa.
Sí, i el tio que està aquí, l'Olanchero, però els reis són una cosa superior.
Tian Riba, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé. M'hagués agradat estar aquí amb vosaltres. Però la logística del dia dels Reis és molt complicada. Es veu que les 11 havia d'estar no sé on. I no ho sabia, o sigui que, bueno, en fi, ja hi seré. És que la vida ara és molt complicada, eh? O sigui, abans la gent es llevava, tenia els regals a casa, i ara els Reis passen per tot arreu, es veu. Llavors, en fi, m'agrada molt aquesta frase de els països que no tenen Reis són infeliços, perquè jo, López Alegre, aprofita qualsevol avinentesa per portar l'aigua
del
seu molí.
No? No, però t'he de dir que efectivament la majoria...
O sigui, el dia de Reis no tens malícia, Joan.
Jo no tinc malícia mai. Jo sóc una persona absolutament blanca en aquest sentit. Però ja que ho dius, efectivament els països amb monarquia, la majoria d'ells són països més avançats. ja que toques el tema, Holanda, Suècia, Noruega, nosaltres mateixos, no? Bèlgica, tots ells, el Regne Unit, òbviament, són països que formen part de l'OCDE amb alts nivells de benestar, amb la qual segur que les monarquies hi tenen alguna cosa a veure.
Bueno, en el cas dels britànics, per exemple, aquest Nadal segurament els regals no sé
sí,
perquè... cap bueno, on jo, deuen anar.
Diu que són esbatussats.
Bueno, això és el que explicàvem ahir, que el Harry ha explicat que sabia que es van que el va arribar a pagar, diu ell, perquè ja estem veient també que tot el que diu aquest senyor, no ho sé, vull dir, és la seva paraula. Però estic fascinat per aquest error a les llibreries espanyoles que ha provocat que s'avanci 5 dies la publicació mundial de les memòries, amb la qual cosa ara hi ha tot de gent llegint en castellà, m'imagino, les memòries d'Enric d'Anglaterra per veure què passa.
Puc dir una cosa?
Sí, home, i tant.
Un senyor que deu tenir 30 anys que escriu les seves memòries és un dròpol, què voleu que us digui?
Sí, probablement. Escolta'm...
És una cosa per viure encara.
Home, clar, és que no té...
Viu del que hem viscut abans. No
té cap sentit.
En aquest cas ho sem ara.
Hi ha un cantant d'aquests que escolten els meus fills que es diu Quevedo.
Sí.
Que a mi...
Els teus fills i milions de persones.
Ja, però jo parlo de... Ja que estem a Reis, parlo de lo que tinc a casa, que l'altre dia em vaig quedar fotut, perquè es veu que aquest senyor ha fet 21 anys i, pobre, que és un tema que en el gran bestia li interessa molt, ha fet 21 anys i ha estat deprimit, perquè diu que als 21 anys ja ha venut tots els discos del món que tenia que vendre, que ja ha sigut número 1 de les llistes i que no sap què farà amb la seva vida. Doncs en aquest pobre Enric li deu passar exactament el mateix.
A mi el que em té bastant al·lucinada, i aquí potser el Tian em pot dir què fas amb això, és el que cobrarà el Ronaldo, no?
Jo t'haig de dir el que fas amb
no
això.
No sé, perquè tu què faries si fossis el Ronaldo i cobressis?
Mira, jo cada vegada que...
Mig milió d'euros cada que, setmana.
No, cada vegada que escolto que... Mira, l'altre dia vaig estar pensant.
Sí.
Perquè em sembla que el Cristiano Ronaldo cobra 6 euros el segon,
sí,
si no m'equivoco, sí, si fem la divisió. I vaig pensar, mira, calcularàs quants segons dura la tertúlia del Basté.
Veus?
I li passaràs la minuta, saps?
Sí que havies pensat.
Veus com sí, ja ho sabia.
Sí que havia pensat. No, però i a part d'això, havia pensat que, òbviament, Cristiano Ronaldo, no és que ell, quan plegui de jugar a futbol, no hagi de treballar mai més, és que ni els seus fills ni els seus nets, o sigui, això és assegurar la vida de la teva família durant 3 generacions. A no ser que, òbviament, et tornis boig, però, diguem-ne, si agafem el nostre estàndard de nivell de vida, més o menys, el dels que estem aquí... No els fills i els nets, no. O sigui, no sé quantes generacions poden viure amb els calés que arribarà a cobrar aquest senyor.
Depèn del ritme que portis de vida, no?
Per això et dic que si agafem el nostre estàndard de despesa, diguem-ne, tu fas les despeses anuals que tens, hòstia, ell, els nets i els besnets poden viure.
Sí.
Ara, clar, si viuen el ritme que viu el pare, doncs, òbviament, no.
Escolteu-me, i després una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, ara aquí estava esperant a fora, és una fotografia que hi ha, i ara tornant aquí al Faràndula, ja, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè avui és un dia una mica per fer-ho. No sé si heu vist una foto de la Tamara Falcó i la Isabel Preisler.
Oh, és un gran
tema. Jo us convido, de veritat, a que mireu aquesta fotografia, perquè realment, si algú no sap... Si algú s'ha equivocat amb el... Si els reis s'han equivocat o els pages s'han equivocat a l'hora de deixar els regals, ja sabem on s'han equivocat i on els han deixat. No sé si heu vist la fotografia.
Perquè, no, com és la fotografia?
És que, clar, dir això per la ràdio sense veure-ho, però no, veure, us convido...
Però jo estic realment trist amb això, perquè la reconciliació d'Oni Eva i Tamara Falcó m'ha generat una gran decepció. Què voleu que us digui? Ja que heu tret aquest tema, jo estic desfet.
M'esteu obrint molts melons.
La foto...
Perdó, que ara, com a ull de poll, m'hauria de treure punts per dir-ho dels melons, però... Sí, home, perquè no és una frase massa feta, diguem-ne. No, però quina és la foto?
On és la foto?
A veure, és una foto que apareix la mare i filla, sí, i darrere... No
és que hi hagin l'arbre de regals.
Exacte, però no és que hi hagin paquets, o sigui, no és que no n'hi caben més. I després, atenció a les bosses i a les marques d'aquests paquets, no? O sigui, és com... fer-ne ostentació. Crec que hi ha Vuitton, que hi ha l'Oeve, en fi.
Vols dir que no, sí, realment, vols dir que no tenen regalos, a, vols dir que no tenen regalos a Fendado?
Ah, no, no, però és que ni tan sols una bossa allò. I,
hi ha tal quantitat de regals, igual n'hi ha 50, 60... Sí. No, és a dir, la distància entre l'arbre i elles és que l'arbre és com...
Heu de recordar que aquesta casa on te viu la Preissler es va fer famosa quan se n'hi van a viure en Boyer, Déu l'hagi perdonat per tantes coses dolentes que va fer en aquesta vida, que perquè tenia 13 quartos de bany i la gent li deia Villameona, no sé si recordeu aquest assumpte. Però clar, viure en una casa que té 13 quartos de bany vol dir que tens una despesa en productes de neteja d'entrada importantíssima.
Pensava que anaves a dir que dins d'aquests paquets hi deu haver tovalloles i coses així, també.
Bueno, clar, no? Sí, molta feina.
I a tu et preocupa, però, la reconciliació. A mi m'està parlant aquest dia, perquè estic, el Ramon Bertolí també està...
Jo estic indignat. Decepcionat. Jo estic decepcionat perquè a mi aquesta tia em cau molt bé i trobo que ho havia portat molt bé i aquest pas enrere és una llàstima, eh?
S'ha caigut un mite per tu.
Absolutament, Joan, absolutament. Jo era molt fan d'aquesta senyora des de que va en una entrevista va dir que ella tenia un blog que li corregia el Vargas Llosa. I a partir d'aquest punt, per a mi, vaig passar a seguir-la amb totes les coses que deia.
El teu corrector sigui Vargas Llosa és un punt, sí.
És que espera que ara no em van els cascos, Tian. A veure, ara...
A corrector de Google i tinguis Vargas Llosa perquè t'ho corregeixi, efectivament. Però tu, Joan, no t'agrada tota aquesta mena de viacrucis que ha fet Íñigo Nieva per ser perdonat per ta mare?
Jo crec que sí, tens l'oportunitat de ser un senyor que és promotor de discoteca amb tot el meu carinyo cap a aquesta honorable professió. I tens l'oportunitat de lligar-te a la Tamara Falcó i li fots les banyes, és que ets molt burro, amb la qual aquest home mereix ser expulsat de qualsevol lloc en el que ell intenti estar, què vols que et digui?
El que passa és que ha estat una exclusiva, no?, també això, l'han cobrat, la reconciliació, no?
Ah, aquest és un tema.
Ah, perquè no sé part dels regals aquests que... No ho sé, Vic.
Però ella és marquesa, o sigui, en principi té vins i vinyes i fa olis.
I un bon caché per sortir per la tele.
I té un castell, perquè va haver un reality la que rehabilitava el castell.
Jo veig que estàs... No,
a mi aquesta dona m'apassiona. Ja sé que us deu caure molt malament, però ella...
Jo proposo incorporar López Alegre a...
No. Escolta'm, aquesta...
Ramon Bertolí i Joan López Alegre.
Aquesta tipa ja sé que us caurà molt malament, però va fer un programa d'aquests d'Intocassa o en la Mia, me sembla que es diu, amb Albertino Osborne, on estaven ells dos a la casa aquesta, a Villameona, dels 13 quartos de bany, i és un personatge absolutament excepcional. Explicava el moment en el qual ella i la seva germana, la filla del Boyer, la que està molt tenista, descobreixen que la seva mare està aliada amb el Vargas Llosa. Perquè es veu que la mare apareix amb un sopar a casa seva, amb uns pantalons apretats i tal, i ella ho explica, i que ella i Anita és la germana, li diu, aquí hay tomate, o sigui, és un personatge fascinant.
Els pantalons apretats de la mare, dius?
Els pantalons apretats de la mare per lligar-se amb el Vargas Llosa, o sigui...
Ara.
Clar, heu de baixar-vos, us ho recomano molt. Ja sé que no és una cadena del grup Godó, però us ho recomano molt que us baixeu el programa d'Albertino Osborne amb aquesta dona.
A mi el que em fascina és el que ha fet ell, aquest maquiavelisme de, per ser perdonat, fer el Camino de Santiago, fer-se una foto davant de la catedral de Santiago i que, a més, hagi aconseguit el seu objectiu. O sigui, em sembla...
I reparèixer la missa del
gall. De ser perdonat, sembla, en fi, aquest volcar-se en l'espiritualitat i anar cada dia a missa per ser perdonat per Tamara Falcó, em sembla digne no de documental, sinó ja directament d'una ficció.
A mi el que em sembla millor és el Vargas Llosa, que ha fotut el camp per potes de tot plegat.
En fi, déu-n'hi-do, uns i altres, també. Escolta'm, són les 10 i 19 minuts. Hi ha un tema que avui dèiem... Ostres, de què parlem a la tertúlia? Comença la tertúlia i comencem a parlar, doncs, d'Íñigo Nieva i de Tamara Falcó. No, escolta, sí, a mi m'encanta que al final és el que surti espontàniament. Però dèiem, ostres, avui és molt probable que un dels regals estrella, o és estrella cada any, no és excepció d'aquest any, siguin els telèfons mòbils, no? Vull dir... Digues,
ara, Tian. Perdó, és que... Puc fer una denúncia, ràpidament, abans d'anar al regal o no?
Sí, i tant.
No, és que, com que jo vaig anar a la cavalcada de Matadepera, que no sé si la gent sap que sóc d'aquí.
No, no, no.
No sé si ho han dit mai. I, no, que no hi ha hagut caramels aquest any. Perquè però no per culpa dels Reis, òbviament, que els Reis són magnífics, sinó perquè l'Ajuntament no els ha deixat. Llavors, jo només volia dir que si m'està escoltant algú o algú li arriba, bueno, home, que és una mica trist una cavalcada.
Bueno, t'he de dir, Tian, que no és un fet exclusiu de Matadepera,
no,
que són molts ajuntaments de Catalunya que ho fan perquè, clar, quan tires caramels, que els caramels es van reduir molt, d'entrada us he de dir que els grans proveïdors de caramels de les cavalgades eren les caixes d'estalvi catalanes, i un dels grans problemes de les desaparicions de
sí,
Caixa
senyor,
Manlleu, Caixa Sabadell, Caixa Laietana, la gran Caixa Laietana, Caixa Terrassa, Caixa Manresa, ha sigut la desaparició dels caramels, però...
És el gran drama.
Sí, és el pitjor que hi ha hagut. Però, a banda d'això, és un problema de seguretat. Aquí em surt a mi l'ànima de regidor de que, clar, tu vas tirant caramels des de les carrosses, els nanos s'acosten i pot haver-hi un accident, i era un tema que feia patir molt a la Guàrdia Urbana, els voluntaris de les cavalcades, o sigui, és un tema de seguretat.
Però és un problema de seguretat que hem descobert 50 anys després, no?
Bueno, clar, és que jo que sóc el més vell de tots els que estem aquí, si els nostres fills fessin les coses que fèiem nosaltres quan érem nanos, pues clar.
Ja. Bueno, jo aquesta societat tan profilàctica, no sé si ens portarà enlloc, però en fi. Ja està dit, eh?
Sí, no?
Sí, no sé, recuperem-ho.
Jo també estic a favor del Tian, eh? Em penso que hi ha moltes maneres de llançar els caramels, que no cal que siguin projectils, eh? Els pots llançar amunt, no? A part de... Jo sí que també volia dir alguna cosa de la cavalcada, i en aquest cas de la de Barcelona, que és la que vaig seguir pels meus nebots. El tema de les fileres. Què vull dir amb això? La cavalcada de Barcelona, la desfilada, va ser molt bonica. O sigui, realment, a nivell de disseny, de no, els grups de teatre, els ballarins, etc. En algun moment va ser més avorridota, però, en general, llums, coses espectaculars, bon moviment, trajos molt bonics, colors, etc. No? Però hi ha un problema, que, clar, la gent que està en les fileres de darrere, que en el cas de Barcelona potser pot haver-hi doncs, fins a 10 fileres respecte a la gent que està a la primera filera, que és la que té la sort o bé la paciència de seure's allà i no moure's durant hores, és que no la veus. Només veus el que està en alçada. Llavors, aquest any sí que és veritat que hi havia molts més artistes que estaven a peu de carrer. Per tant, l'única cosa que veies era quan llançaven alguna cosa en amunt, veies que llançava alguna cosa en amunt. Ja no caramels, potser boles o llums o el que fos, no? Sí que m'agradaria que hi haguessin més carrosses. Què vull dir? Que hi hagués més alçada, perquè la gent de darrere, que arriba tard, la gent gran, etc., la gent que no està tan sotmesa als empantons, doncs que tinguessis una visió molt clara de la cavalcada, tot i renunciar a que hi hagi més ballarins a terra. Ja ho sé, eh? Jo no sé si és que sóc de poble, i al meu poble hi havia camions, hi havia tractors, i al marge del que ha passat a Marchena. Llavors, en aquest sentit, sí que més alçada i així, tots ho podríem veure bastant millor. Perquè aquest any, vull donar les gràcies a tots els espectadors que han anat a veure la cavalcada, no he vist escales.
No n'hi havia?
Jo no n'he vist. Perquè allò de l'escala, que algú et ve i et planta l'escala davant quan tu portes una hora esperant per intentar tenir una posició, no hi ha la filera 10, la filera 5, no la filera, no la 1, que et planti amb l'escala o amb el tamboret aquell de cuina que et posen i llavors s'hi posa el pare, llavors el nen i ja està, ja no veus res, no? Aquest any jo crec, penso que la gent està molt solidària en aquest sentit, no sé, potser els nostres oients, els que és pocs que ens puguin estar escoltant en aquest moment, doncs es poden dir el contrari, no? Però sí, sisplau, deixeu les escales a casa.
I hi ha una altra cosa que s'ha perdut de les cavalcades, a part de lo dels caramels, que jo també era fantàstic, que era quan tu podies deixar el nen a la carrossa, no? I després tenies que anar corrent perquè el nen li donava la carta al rei i te'l tornava un patge al cap de X metres. Això ara també està prohibit i també és una autèntica llàstima, perquè crec que per als nens que ho han pogut fer, o tu com a pare que ho has pogut fer amb els teus fills, és una experiència, per les dues parts, jo crec, fenomenal. I també ho fan per raons de seguretat, de que el nen no caigui, de que no sé què, de que no es perdi la criatura, però clar, per al nano pujar a la carrossa Era una cosa increïble, i això és una llàstima, no?
I després un dubte, ja acabo. A la carrossa del rei negre hi havia una reina, també. Però els altres no. Algú em sabria explicar, la de Barcelona, continuo parlant, eh? Algú em podria explicar per què?
Bueno, preguntem si algú té alguna explicació de per què també... Una reina, eh, dius?
Sí, llavors, en funció de quin cantó estaves del carrer, evidentment veies més el rei negre o la reina. Llavors, en algun moment, algun dels meus nebots va dir, però si és una dona, llavors...
És una mala idea.
No ho sé, però en aquell moment ho vaig veure verosímil. Vaig pensar, home, doncs potser la Colau ha pensat que hem de tenir una reina negra en lloc d'un rei negre. Llavors vaig veure que hi havia un rei negre.
Les tradicions
tenen
que ser com són.
Potser
era un personatge, potser era un patge. Vull dir, ara preguntem-ho perquè igual estem fent aquí especulacions. Exacte, i no era una reina.
Sí,
vull dir, era una...
Anava vestida com una reina, això.
Exacte,
sí.
Exacte. En fi, bueno, fets aquests precs, que qui els vulgui atendre, doncs, escolta, endavant. Ara el que deia, no? És un dia de que segurament molts pares i mares ens estan sentint, amb els nens, no, alguns petits, però alguns no tan petits, i avui és probable que un dels regals hagi estat un mòbil. Ja fa anys que es porta demanant mòbils als Reis, i també ja fa anys que això, doncs, genera un conflicte, una mena d'estira i arronsa entre pares, mares i nens preadolescents. Avui en volem parlar perquè justament crec que és interessant parlar amb algú que té experiència amb adolescents, amb explicar doncs, no només els riscos, perquè no són riscos, sinó la gestió d'aquest moment tan determinant de la vida d'un preadolescent, perquè el moment en què té un mòbil doncs passa a obrir-se-li tot un ventall de possibilitats que no tenia abans, tot i que és veritat que ara sí que ja no és com abans, que passes de 0 a 100, sinó que ja tothom, doncs, més o menys, qui més qui menys, doncs, utilitza el mòbil dels pares o té accés a les xarxes de manera, doncs, una mica restringida. Però, en fi, és un moment també important i en parlarem amb el Jordi Camós, que és expert en tecnologies digitals i col·laborador de la Fundació ANE. Vaig un moment a la publicitat i de seguida parlem amb ell.
RAC 1. A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es. Quan fa que no parles amb el president de l'Escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien el otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nou cuponàs de l'11. Ara, cada divendres, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. Hi ha més de 400.000 nous premis.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1.
Aquest Nadal, emociona't. Sorprèn. Regala. Comparteix. Estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no.
A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament 10:45 del matí. Jordi Camós, expert en tecnologies digitals i col·laborador de la Fundació Ivane. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ara aquí parlàvem que, clar, això dels mòbils realment no és un problema només dels preadolescents que avui, per exemple, els Reis els portin el primer mòbil, sinó que és un problema una mica que ens afecta a tots. És a dir, parlarem d'ells perquè al final avui ells són els protagonistes, però probablement podríem parlar de tots nosaltres. A veure, per començar, hi ha alguna edat que sigui recomanable regalar? Dir, mira, abans d'aquesta edat és una bestiesa regalar-los un mòbil.
Bueno, no hi ha una edat específica. És a dir, que molta gent es marca el tema del curs escolar, no? És a dir, quan doncs, comencen cert curs, a partir dels 12-13 anys, dispositiu mòbil, etc. Sí que és veritat que hi ha una recomanació que és doncs, menys de 12, potser 13 anys, no tenir dispositiu mòbil a partir de 12-13 ja el poden tenir. No? Però el que diem el més important és no donar el dispositiu mòbil i adéu, ja està, sinó fer un acompanyament i una sensibilització.
Clar, aquests dies, per exemple, corria per Twitter, a partir d'un tuit del Roc Casagran, un contracte mòbil, no? Que era una, és a dir, és una cosa una mica ben feta, de fet és gairebé allò editat, molt bonic, però m'imagino que això de rudimentaris n'hi ha moltíssims. Això és una bona idea, fer un contracte?
Bé, jo soc més de partidari d'explicar al teu fill i la teva filla doncs, la responsabilitat i l'ús del mòbil, no? És a dir, doncs, explicar tant la part més positiva com la part més negativa. El fent d'un contracte, bueno, jo crec que és un gest anecdòtic que podríem preguntar quants nanos i nanes de 12 o 13 anys saben el que és un contracte i el que és, no? el que és complir-lo o no complir-lo. No? Això és com nosaltres quan descarreguem una aplicació, a vegades hem d'acceptar les condicions, ningú se les llegeix, les acceptes perquè al final ho necessites, no? Doncs bàsicament el que fan, bueno, és signar-ho. Crec més en, no en aquest gest simbòlic, sinó en explicar el que hi ha dins d'aquell contracte i perquè és necessari fer-ne un bon ús.
Mira, anem justament a alguns dels punts aquests que expliquen. Clar, un dels temes, els pares han de tenir accés a les contrasenyes?
és la pregunta del milió, no? Jo sempre dic que és quan saps les contrasenyes tens aquesta tentació de veure què fa el nen, què fa la nena, i el nen també té certa llibertat, no? Se suposa que donem un dispositiu mòbil perquè creiem que en farà un bon ús o perquè és necessari, i el fet de tenir accés a les contrasenyes, també hi ha una part de llei a partir dels 14 anys que tenen accés a tenen uns drets de privacitat, no? Llavors aquí entra una mica el xoc entre la llei i la manera de fer les coses. Clar, si li dius des del principi jo tinc accés a les contrasenyes, ja estàs marcant molt clarament que pots fer el que vulguis en aquest moment com a pare i mare. Si és recomanable o no, sempre dic que cada cas és molt particular.
No,
sempre cada cas és molt particular.
És evident. Hi ha una altra alternativa, que és això, el control parental, el control familiar. Això també és una alternativa?
Això és una cosa que tranquil·litza molts pares i mares, el fet de, bueno, doncs de tenir una mica d'aquest control, no sobretot per xafardejar el que fa el nano, sinó sobretot per les hores que hi destinen aquell dispositiu. No? Moltes vegades doncs, ens preocupem de certes aplicacions o xarxes socials o joc, de veure doncs, que aquell nen, aquella nena, doncs està moltes hores jugant, no? Doncs serveix sobretot per restablir aquest punt de control, i a partir d'aquí, doncs... Jo crec que també és algo que es pot fer automàticament sense aquesta aplicació, és a dir, si veus que el nen, la nena, està tancat a l'habitació tot el dia amb el dispositiu mòbil, doncs ja li pots, no?, fer una sèrie de recomanacions.
Perquè no hi ha, de dir, una hora que sigui el màxim, és una mica sentit comú, de dir...
Sí, és un tema de sentit comú. De fet, són eines que, això al final, darrere d'aquestes xarxes, darrere d'aquests jocs, hi ha negocis. I aquests negocis el que volen és que estiguis el màxim temps possible, perquè com més temps estiguis, doncs més diners hi guanyen. Va? I el fet de que un nano estigui doncs, una hora, dues hores, jo crec que si tots aquí tinguéssim 13 o 14 anys estaríem una hora, dues hores, habitualment, com la majoria de nois. No? La cosa moltes vegades és... com fer que no estiguin tantes hores, no? Sempre dic que moltes vegades sents aquesta frase de «Oh, és que el meu fill, la meva filla, sempre està a l'habitació tancat amb el mòbil i no fa res». I, bueno, és que el nen no et proposarà mai d'anar a donar una volta a veure la Sagrada Família o anar a Sitges a passejar, no? Llavors, clar, moltes vegades és l'adult el que ha de donar aquest pas endavant i ser que proposi, doncs, fer altres tipus d'activitats.
Perquè hi ha algun tipus d'aplicació, clar, on passem més estona els adults és, d'una banda, WhatsApp, missatgeria en general, i de l'altra, doncs, xarxes socials, Twitter, Instagram. alguna d'aquestes és recomanable que en aquestes edats primerenques millor dir, mira, això millor que no ho tinguis instal·lat o millor que no entris a segons quins...
Home, diria que per perill totes, val? Al final s'ha d'entendre que, com deia abans, no? és un negoci i el que fan és preparar-ho perquè això funcioni. O sigui, una maquinària darrere, han estat durant molt de temps creant aquestes aplicacions, s'han basat en molts estudis de com funciona el nostre cervell, què és el que ens causa addiccions, què és el que no ens ho causa, i el que fan és aplicar-ho. Et diria que de les més addictives és l'aplicació èxit entre els més joves, que és TikTok, és una de les més addictives, és a dir, té un algoritme que és capaç de saber el que t'interessa i el que no t'interessa. No? Per exemple, tu tens, no sé, un grup d'amigues que els agrada molt ballar i no? passen tot el dia mirant vídeos de balls, no? I els agrada aprendre alguna cosa també i tot el dia mirant vídeos d'on anar, etcètera, etcètera. Bueno, el que fa aquesta aplicació és recopilar tota aquesta informació i el que fa és oferir-te aquest tipus de contingut. Què passarà? Que el nostre cervell el que fa en aquell moment és dir, estic veient un contingut que m'agrada, vaig passant vídeos, i el nostre cervell s'acostuma a això. És a dir, està moltes hores passant vídeos. Per què? Perquè cada vídeo següent anticipem, no?, que ens agradarà. I és tan potent aquesta eina que el que fa de tant en tant, i això segurament qui tingui TikTok no us ho haurà comprovat, ens posa un vídeo entremig que no ens interessa per res. Pot ser algú construint una paret, no? Pot ser algú que, ostres, això no va amb mi. Ho fan per provocar com una espècie de reset del cervell i després que el teu cervell digui, vale, el següent vídeo serà bo perquè serà dels que m'agrada. I en aquest moment tornem a seguir consumint contingut. Seria de les més perilloses actualment. El que passa que un cop ho fa una, les altres ho copien. Amb la qual cosa, doncs, Instagram ho farà amb els Reels, YouTube ho fa quan ens recomana una sèrie de vídeos, etc etc, i totes funcionen igual.
Per tant, TikTok seria la més perillosa, perquè una cosa que és gairebé una mica com d'enganxar-te de ludòpata, no? De posar-te...
Sí, bueno, hi ha el que es diu una addicció conductual. Val? És a dir, addicció conductual és quan tu deixes de fer doncs altres coses quotidianes, val? Com pot ser família, amics, deures, dormir, etc etc, i sobreposes doncs, l'ús d'aquesta aplicació. No, sempre dic, busquem moltes vegades la part dolenta, però no és un tema, com deies al principi, no és un tema només dels joves. Hi ha molta gent gran que està passant estones i estones i estones en el dispositiu mòbil, o en una família doncs, pots tenir, no?, el pare, la mare, que estan a la taula amb el dispositiu. Més que perillosa, sempre depèn de l'ús que li donem. És a dir, les aplicacions, les xarxes també ens serveixen per aprendre moltes coses. No? És a dir, TikTok tu pots seguir gent que en sap de matemàtiques o sap de certa feina, el que sigui, a tu t'interessa, i aprens perquè aquell contingut és rellevant. El que passa és que està posat d'alguna manera per fer que tu no paris de continuar mirant continguts.
Perquè, clar, això és... parles d'aquest, diguem, aquest seria com el risc més vinculat a l'addicció, no? Mm-hmm. D'això. Això és més preocupant o més perillós o s'ha d'estar més a sobre que no pas doncs, que puguin tenir accés a continguts que potser no serien adequats, parlo de, no sé, pornografia, violència, això preocupa més l'addicció que no pas aquesta altra cosa?
No, preocupa per igual, i de fet funciona exactament igual. És a dir, tot el tema, hi ha estudis ja que ho estan demostrant, el fet de l'accés a la pornografia a una edat molt més no adequada, el fet dels visionats, el fet d'aquest contingut més violent, el fet del contingut més pornogràfic, etcètera, etcètera, fa que el nostre cervell confongui la realitat. És a dir, nosaltres segurament... El cervell quan està davant d'una pantalla no interpreta que allà hi ha píxels i so, val? Interpreta que allò és real, per dir-ho d'alguna manera, no? I el que fa, clar, no és el mateix veure-ho amb 13 anys, 14, que veure-ho amb 35, que veure-ho amb 60, val? I aquest és el principal problema, val? És un debat una mica també de fa molts anys, no? Quan va sortir internet al principi, el fet dels videojocs, de si els videojocs era violent i generava violència. Al final és un, diguem, és un cúmul de coses, de circumstàncies. No tots tenim més tendència a ser addictes o menys addictes, val? És a dir, això és algo que portem genèticament a dins. Diuen que l'addicció ve un 50% per genètica i l'altre 50% per l'entorn, val? I a partir d'aquí el que passa és que depèn de com sigui aquesta persona, doncs es salten unes alertes i depèn doncs, com sigui la persona, doncs poden no arribar a saltar. Però sí que és veritat que el fet de donar accés lliure a un contingut a un noi o una noia de 12-13 anys és certament perillós.
Uh-huh. Quan tu vas a fer xerrades a escoles, instituts, què és el que veus que els preocupa més, els adolescents, o que tenen... Què és la part aquesta que els inquieta més de tot això?
Doncs mira, sorprèn, però realment quan hem fet conferència a escoles, instituts, ells són molt conscients de la pèrdua de temps. Jo crec que és un dels principals problemes, que és el temps que t'acaben robant. I no, repeteixo, no només a joves i adolescents, sinó a la majoria de nosaltres. És a dir, al final pensem que el concepte de temps, quan estem mirant una cosa que ens agrada, passa molt ràpid, no? Moltes vegades, segurament, molts hem tingut aquella sensació de, ostres, no m'he donat compte, ja ha passat una hora, no? Hem estat potser una hora passant. I és una cosa que els preocupa molt. De fet, en una de les conferències va haver-hi tres nanos que després d'explicar doncs, tot el temps que treuen, etc., es van borrar TikTok. O sigui, van venir i ens van dir, eliminem TikTok perquè som conscients de que ens treu molt de temps que podríem dedicar potser a altres coses.
Creus que hi pot haver com una certa reacció en aquest sentit? Que arribem a un punt allò de fartament total que hi hagi aquesta reacció contrària?
Jo crec que per una part important de la població doncs, hi serà. El problema és quan tens certa tendència doncs, en aquesta part més addictiva, no? Que costa molt a vegades de veure que estàs enganxada, i és el que en aquell moment doncs, t'han d'ajudar, per dir-ho d'alguna manera. Però crec que sí, que de manera natural ens acabarem fartant d'aquesta novetat.
Alguna pregunta o comentari?
Sí, jo en tinc un parell. A veure, la primera és per nens més petits, que em penso que la culpa bàsicament és dels pares, perquè els petits són petits i això és tota la càrrega que porta això. El mòbil com a xumet. Mm-hmm. Un clàssic, eh? Un clàssic. Faré una pregunta clàssica. Està subdinant, sopant amb la família, en un restaurant, no sé què, el nen no para d'allà, que s'aixeques, no sé quant, està, què fas? Pam! Li dones el teu mòbil. Llavors, a partir d'aquí... què fem? Què hem de fer quan un nen està així? De fer el que feien els nostres pares amb nosaltres, que és com sortir, anem a fer un tom a fora, o no ho sé, o intentem incorporar-lo amb la conversa que tinguem d'alguna manera, o juguem amb ell. O sigui, coses que abans fèiem, ara, doncs, els perills que pot tenir el mòbil com a xumet, i com a xumet emocional. I després una altra pregunta, si és en el cas dels adolescents, eh? Els hi ha canviat la manera de llegir, el fet de tenir tot el dia el mòbil a la mà?
Doncs bé, respondrem per ordre. La primera, com bé deies, dius, bueno, no és que ho féssim abans amb els pares, no, això ho venim fent des de milions d'anys, és a dir, el fet de tenir una criatura i que aquesta criatura doncs, vulgui fer una altra cosa. És un perill enorme, no? El fet de que hi hagi una criatura que no, estem en un restaurant i de més i, de fet, donar-li el mòbil. Primera, perquè estem alterant, diguem, els valors de generar dopamina, la famosa dopamina, al cervell tant de l'infant com del nen, la nena que li donem el dispositiu. Pensem que la dopamina, per qui no ho sàpiga, és una substància química que generem de manera natural i el que fa és ens anticipa el plaer. Val? Un exemple, doncs, quan estem preparant les vacances, i ens imaginem que anem de vacances, no? El nostre cervell es sobreexcita imaginant que seran unes vacances fantàstiques, que anirem, etcètera, etcètera. Aquest nivell de dopamina el generem de manera natural des de fa milions d'anys, bueno, des de primitius que generem. Llavors, quan generem aquesta dopamina, el que fa de manera natural, val, és doncs, pujar i baixar. Quan hem acabat de planificar, doncs puja i baixa. Val? I el que fem, perquè el ser humà doncs, es vol divertir i passar-ho bé de més, és buscar de manera natural un altre cop. Què passa amb els dispositius mòbils? Què passa quan són petits? Ens donen, no? Què deies, no? Estem sopant i volem un mòbil. Està bé un contingut que li agrada, perquè hi ha colors, hi ha formes, hi ha sons, val? I el que fa és doncs, sobreexcitar, doncs, generar dopamina. El que passa és que estem alterant aquests nivells de dopamina, val? Però no només aquell nen petit, sinó en l'ús del dia a dia. És a dir, com més continguts mirem, més s'acostuma el cervell en aquell moment a mirar aquell tipus de continguts, a obrir l'aplicació, a jugar, etcètera, etcètera. Val? Què passa? La dopamina quan puja està molt bé perquè ens sobreexcita, quan baixa tenim com una petita ressaca, per dir-ho d'alguna manera. Val? Natural, no ens ho donem compte, però té una petita ressaca. Val? I el que fa que és buscar de manera natural generar una altra activitat que ens ho passem bé. Clar, si passem d'un nivell, imaginem 10, a un nivell 50, no? A la que baixi no arribarem mai al 10, el que estarem és intentant tota l'estona arribar al 50. Estem sobreexcitant el cervell. Val? I per què ho fem? No? I aquesta és la gran pregunta i és la culpa de molts pares i mares, perquè nosaltres en aquell moment doncs, volem estar tranquils, tranquil·les, sopant. I aquesta és la crua realitat.
I al final no li acabes donant el teu mòbil perquè no te'l trenquis, sinó que n'hi acabes comprant un als 6 anys, no? O als 9 anys abans.
És part del perill. Llavors, la segona pregunta m'havies preguntat.
Sí, el tema llegit, en el cas dels adolescents.
Doncs, evidentment, què passa? Quan obrim el dispositiu mòbil, sabem que és el que es coneix com una recompensa instantània, sabem que ens ho passarem bé. Obriré el mòbil i tindré doncs, aplicacions, podré veure doncs, vídeos, podré veure el que diuen els meus amics, anticipo que tindré uns missatges, etcètera, etcètera. No? Tinc una recompensa. Com més contingut miro, val? Que és un contingut que es diu recompensa variable, perquè no sé què hi haurà després d'aquells vídeos. No? Moltes vegades obrim Instagram, per exemple, i veiem un vídeo i de cop i volta desplacem el dit cap amunt, en tenim un altre, i el nostre cervell, inconscientment, el que fa és doncs, anar al següent contingut de manera inconscient. I el que fem en aquell moment que és, bueno, doncs estem generant, estem sobreexcitant el nostre cervell i el que fa que és que ens estem acostumant en aquestes recompenses, val? De manera instantània. És a dir, el que està demostrat és que afecta el fet de la concentració, el fet de l'esforç, evitem, val? De manera inconscient, el fet de perquè llegir un llibre requereix un esforç, requereix sentar-nos, requereix llegir, requereix entendre el que diu, i si us hi fixeu, val? I la tecnologia ha anat cap aquí, per posar un exemple, però que tothom té el dia d'avui no la mà, és cada cop es vol que es consumeixi més contingut i més ràpid. Per això Netflix té un botó de 1,5x per veure les pel·lícules accelerades, o WhatsApp podem escoltar els àudios a 2x, és a dir, per cada cop consumir de manera més ràpida. Llavors això afecta doncs, a tot el tema de la concentració, de l'esforç, és a dir, posar-se davant d'un llibre per entendre els continguts, etc.
I no només els adolescents, perquè jo tinc el cervell fregit. Vull dir,
sí, sí.
Cada cop costa més concentrar-se, sí, sí. Saber que t'hi has de forçar. És a dir, has de dir, mira, deixo el mòbil tres habitacions més enllà o el deixo a l'àmpit de la finestra, perquè no... És que, clar, no. Joan, digues.
Jo et faré una mica de... Ara em traurà punts al Tian, d'advocat.
No, avui no, avui està de... Avui lliure.
Però, escolta, per una banda, dels comentaris que heu fet, un, el tema del control parental, jo crec que té una... És una mica inútil, perquè a continuació el que fan els teus fills és obrir una compte privada d'Instagram a la qual tu no es pots seguir, amb la qual sempre hi ha vies d'escapada per fugir d'això. I per altra banda... tenim un relat als adults sobre el tema de la tecnologia i la canalla a la que sembla que el món sigui entre Eureka, per dir-ho d'alguna forma, i els mòbils. Però clar, el fet de que algú li diguis amb un nano de 12, 13, 14, 15 anys no tindràs mòbil, no podràs fer un reel, no podràs fer no sé què, etc., el converteix en un friqui. Amb la qual clar, també fer un dibuix de que era millor quan no hi havia tecnologia...
Faig
un dibuix radical per una mica també intentar dir, escolta'm, ull, perquè presentar-nos com uns dogmàtics contra tot això també pots aconseguir un efecte contrari, que és aïllar els teus fills al final. Tu el que busques és la socialització i estic d'acord amb el que tu deies al començament. Anar a passejar per Sitges és meravellós, però la socialització d'avui per ells també és a l'Instagram i també és el TikTok i també és el Twitch i també és tantes coses, no? Mm-hmm. I clar, i trobar aquest equilibri jo crec que és on hi ha la dificultat.
No, però el percentatge de població infantil o infantojuvenil que té mòbil és altíssim, o sigui, estem parlant d'uns 90% a partir de 12 anys, potser, o sigui, no, ja, aquest escenari de nens sense mòbil, això ja ha passat a la història. De fet, molts pares, i això també ens ho pot dir aquí l'expert que ens hem portat el dia de Reis, no? Amb molts pares, al final, acabes comprant-li el mòbil en el moment en què dius, no, si és que la nena o el nen va sola, va caminant sol fins a l'escola. Llavors dius, no, per estar segur, no sé. Doncs és una seguretat que els donen els pares, no el nen, perquè el nen pot tenir el mòbil desconnectat i tu no sé on està, no? Vull dir-te que al final difícilment trobarem un escenari ara mateix de nens sense mòbil, de no ser que hi hagi algun problema socioeconòmic greu, i ni així, em penso, no? El percentatge deu ser altíssim.
És molt alt, és molt alt.
Jo tinc una pregunta.
Digues, Tian.
Totes aquestes tecnològiques, TikTok, etc., fan servir la mateixa estratègia? Parlaves d'addicció conductual, Jordi. Fan servir la mateixa estratègia que fan servir els casinos, fan servir les màquines escurabutxaques, en el fons?
Sí, és el mateix. És a dir,
és el mateix, eh?
Sí, el mateix. És a dir, el fet... Mira, hi ha un símil, per si us el podeu imaginar, és quantes de vosaltres, quan heu obert, per exemple, no, Instagram, i estem veient doncs, si hi ha contingut nou, no? I fem així, desplacem el dit cap a baix i surt aquella rodeta com actualitzant contingut, no? I de cop i volta veiem que no hi ha res. I automàticament tornem a tirar cap avall per veure si hi ha contingut, val? Això és una addicció conductual. És a dir, el que hem fet és dir, ostres, no tinc premi, torno a posar la moneda a la màquina per veure si tinc premi. I l'estratègia que ho fan servir totes, absolutament totes.
Val, doncs ara faig una pregunta que és on volia anar a parar també, que és, tenint en compte que ja ho sé que una cosa és que hi poses uns diners i l'altra no, però tenint en compte que les coses que són addictives, tipus el joc o tipus el tabac, que a més d'addictiu és dolent per la salut, tot el que vulguis, però al final, si hem arribat a la conclusió que TikTok, Instagram, etc., són addictius, tu creus que s'hauria de prohibir pels menors de 18 anys?
No per una raó, perquè també és una fantàstica eina d'aprenentatge. És a dir, és la primera vegada que hi ha una eina tecnològica, en aquest cas, val? A part des de l'aparició d'internet, però que portem a sobre 24 hores gairebé, i que ens pot donar un ampli coneixement de cosa i a la vegada ser addictiva. Val? És a dir, i és un tema també cultural, repeteixo, exemple, tothom sap que l'alcohol és dolent, no? En certes mesures és dolent, però estem en un país que l'alcohol socialment està ben vist. I aquí dius, bueno, es prohibeix a partir de certa edat, sí, que no van a comprar alcohol, menys anys. Llavors, és com posar portes al camp, és a dir, el límit per entrar a TikTok o Facebook són 14 anys. Bueno, que ell, no? Em creo un compte secundari i dic que tinc 28 anys i entro tranquil·lament. No? Més que prohibir, jo crec, sobretot, en un fet de sensibilitzar i en un fet d'educar i en un fet d'acompanyar. I crec que és una errada important el fet de, doncs, no només dispositiu mòbil, vull dir, passa també amb consoles, passa amb tablets, passa amb el que sigui, el fet de no acompanyar els infants en aquest procés. El fet de donar un portàtil i que el tingui a l'habitació té accés exactament igual a milers de continguts que potser no són apropiats, té accés a... Llavors, aquest és el problema moltes vegades, que és a aquest poc acompanyament que es fa amb un nen, nena, de 12 o 13
anys. Sí, la diferència entre un PC, un ordinador de taula i un mòbil és la càmera.
Sí.
Que aquí està el problema, no?, també. O sigui, ensenyar-los quina mena d'imatges poden pujar o compartir o no. I aquí podríem tornar al WAC, si voleu, però no cal, eh? Però, no, Jordi, potser aquí manca una educació digital a qualsevol edat, perquè, clar, no sé si els haurien de capar a determinades edats la càmera o no, o què fem amb
però,
això?
Però, escolta'm, ja que hem parlat de la Preissler, Si això fos, en vez de el món a RAC1, cuéntame, i ens en poguéssim anar als anys 80, en el fons avui podríem tenir aquesta mateixa conversa, parlant no del mòbil, sinó de a quina edat un nano té que tenir tele a la seva habitació. Que, i segurament
ja va passar, estar... ja va passar.
Sí, clar, el que vull dir és que, en el fons... és amb quin punt són adults, amb fins a quin punt els hem de controlar, tu ho deies fa un moment, no?, l'excusa. I tu has dit, crec que has dit la paraula excusa. L'excusa
sí,
és,
sí, sí.
Com que s'entenen que en escola els donem un mòbil per si els hi passa alguna cosa al carrer. Clar, és que quan jo anava a escola, doncs si a les 9 i un minut no estaves al col·le, trucaven del col·le i deien, oiga, su hijo no ha venido. I arribaves a casa i o tenies una excusa solvent, o si te n'havies anat al breakfast, que era el bar que hi havia davant de Valldèmia, que era el meu cas a Mataró, pues te n'emportaves un castanyot, no? O sigui, amb la qual és l'excusa.
Sí, sí.
I en realitat jo crec que el debat és amb quin punt li dones marge i deixes que els nanos volin i tinguin una certa independència. I d'aquí 10 anys, doncs, en el DeLorean aquest de la vida, segurament el debat serà d'una cosa que a dia d'avui ni existeix ni ens hem plantejat.
Sí, i quan el debat existia és, i hi ha retalls dels diaris, no? Als anys 70, no? Cuidado con la tele porque doctrina i no, i capta tal. I després quan va sortir internet, si us recordeu, els diaris ho deien, és a dir, el tanto perquè hi ha gent que parla amb gent que no coneix o que no veu el chat, no?, el messenger, aquest, vull tirar molt enrere.
No, llavors... això potser és el canvi que, respecte al que tu deies, Joan, de que sempre és allò, l'estira i arronsa entre la intimitat del fill o no. Clar, i a partir d'un cert moment que arriba, que quan entren els chats, és el messenger, que és abans, és la prèvia del mòbil, diguem, que és el moment en què allò és bidireccional. que no és només la tele i el nen tancat a l'habitació sense fer res més, és que entra en contacte amb el món, i el món, doncs, com totes les coses, té coses bones, però també té coses perilloses, no? Aquest potser és el canvi respecte a fa 20 anys, i que ara, doncs, com més coses tens al mòbil i com més accés a coses tens al mòbil, doncs més perillós és, a la vegada que més possibilitats et t'obre, no?
Sí, el fet és que el dispositiu mòbil el portem a sobre 24 hores. És a dir, no el portem allò a menys de 5 metres 24 hores. El posem de despertador, molta gent quan s'aixeca, doncs, el que fa. Una solució, no?, moltes vegades és per aquests pares i mares que diuen, ostres, potser hi ha molta gent ara que estàs embolicant i diuen, mira, embolica el que el tornem, no? Doncs és el fet de marcar, sobretot, i com més petit millor, molt clares les normes. Al final oblidem que el pare és el pare i la mare és la mare. I en aquest moment el que et dona el dispositiu, però també hi ha una sèrie de normes, i complir-les. No? Moltes vegades, i aquí a la taula m'ha sortit, no?, una mica el tema, moltes vegades el que passa és que estem dient una cosa i ens estem contradient. No? Porta aquí el mòbil, i traiem el mòbil, i a més, el nen, deixem el mòbil on sigui, el guardem, el nen està al sofà, a l'habitació i tal, i veu el pare i mare amb el mòbil al sofà. Sí. Clar, i és contradictori, no? Visualment, només visualment ja és contradictori, que diu, bueno, escolta, m'estàs tenint el mòbil i estàs tu amb el mòbil, no? I el fet de marcar unes normes, el fet de parlar-ho i reflexionar-ho ajuda moltíssim. És el fet de dir, ei, ser conscient, per exemple, el que deies tu al principi de, ostres, és veritat que quan el meu fill, filla, plora, jo estic a un restaurant, li dono un mòbil i a més, doncs intentar evitar-ho. O el fet de que el bany, no?, el lloc típic on passa ara de cop i volta el ser humà molts minuts, per no dir hores, dintre del bany amb el dispositiu mòbil, no? Doncs ser conscients i evitar. I posar unes normes i marcar-les, no? És a dir, si a la taula no es treu el mòbil, no es treu el mòbil, perquè s'ha convertit en una eina que ens hem acostumat a fer-la servir, no? Moltes vegades una taula és, com es deia aquella persona, no?, que deies abans, la Isabel Presley, no?, amb qui estava casada la Isabel Presley i tal, i automàticament què fa algú de la taula?
Ho busques
al mòbil, i automàticament quan algú treu el mòbil a la taula, la resta d'usuaris ens treuen el mòbil per mirar notificacions que hem fet i també. Llavors és una roba, no? I establir unes normes i unes pautes és importantíssim, i sobretot, doncs, com més joves...
Has parlat dels adults, i avui parlem de coses del Dia de Reis, aquella pel·lícula meravellosa, que ara no recordo el nom, però que surt la Belén Rueda, si recordo l'actriu, de tots els adults, aquells que estan en un sopar i tenen que deixar el mòbil a la taula, no?
Sí, sí.
I llavors els altres han de veure el que passa.
Sí.
No?
Amb aquest xafarderisme, no?, que sempre és innat en el nostre ser social.
Sí, no, i és que ara anava pensant, trobo que és veritat que és un debat potser que és una mica cíclic, però també és veritat que és això, no? Segurament mai com ara hi havia hagut ni tantes aplicacions addictives ni aquest nivell de fer-ho tan tot extensiu. Vull dir, fa res, 5-10 anys potser el debat era a quina edat han de tenir el mòbil. Ara ja és això, li hem preguntat i és que no es debat, es dona per fet, no? És a dir, no pots fer que un nen de 12 anys no tingui un mòbil, perquè és això, estarà al marge de tota la resta.
Sí, depèn de cada cas, eh? Vull dir, també hem de pensar una cosa, que és moltes vegades és l'escola. Clar, l'escola, heu de fer un treball en grup. El més habitual és fer un grup de WhatsApp. Clar, ja estic fora del grup de WhatsApp, eh? No? Com faig, no? Per comunicar-me, ens hem acostumat a això. Penseu que quan parlava d'aquest tan... que al final és una molt bona eina i pot ser, l'important és explicar i conscienciar sobre aquesta altra cara que diem de les pantalles, no? És el fet d'explicar aquesta part, no? Fa poc es va filtrar un document intern d'Instagram, i suposo que TikTok el tindrà i Twitter el tindrà i de més, on ells sabien que els joves els hi provoca ansietat i depressió. I fem-nos la idea de que això és la realitat. El que passa és que en alguns... nanos els afecta d'alguna manera i uns altres els afecta d'una altra, com tota la vida, no? I és curiós perquè ells ho saben i és molt lògic, és a dir, la majoria de persones, siguin grans, petits, joves, moltes vegades agafem el mòbil quan estem avorrits o avorrides. Clar, quan agafes el mòbil avorrit, què hi veus a Instagram? Felicitat. Potser falsa, però felicitat. Tothom s'ho passa bé, avui veurem que tothom té els millors regals, veiem, no?, que tothom viatja, que s'hi surt de festa, i en aquell moment, quan tu estàs avorrit, avorrida, potser deprimida, el que estàs veient és això, no? I el que fa és enfonsar-te, i això ho saben, però els és absolutament igual, de fet, i això s'ha d'explicar, crec que és, ells ho saben tant que saben molt bé quin anunci posar-te en aquell moment per donar-te un xuter, no?, que tu segurament puguis comprar allò, perquè el que necessites és aquell producte o aquell servei.
Falta un minut per les 11. Li vull agrair molt al Jordi Camós que ens hagi acompanyat aquest matí, i això, si la gent, doncs, si ha servit una mica, no?, que avui els Reis s'hi han portat mòbils, doncs que la gent s'ho pensi dues vegades a l'hora d'establir, doncs, aquest, digue-li contracte, digue-li acord entre pares i fills per utilitzar el mòbil. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acomiado també el Tian, que has de marxar.
Sí, haig d'anar a obrir regals. Una cosa, ja que com que hem parlat de Cristiano Ronaldo, ja per acomiadar-me, són 6 per 60, o sigui, 6 euros... El segon per 60 segons són 360 euros al minut. Hem fet més o menys una hora, no? 60 per 360, la nòmina, si fos Cristiano Ronaldo, que li passaria ara a administració, serien 21.600 euros, quan són